Mr. Green, por favor, abra la cámara cuanto antes.
Mr. Fitch, como usted sabe, la combinación tiene tres llaves diferentes. Yo tengo una, el vigilante tiene la segunda y Mr. Peabody tiene la tercera. Y precisamente Mr. Peabody estará disfrutando en estos momentos del fin de semana.
¿Dónde vive Mr. Peabody?
En Putney, me parece.
Que vayan a buscarle enseguida.
Está bien. Deseo que no tenga que arrepentirse de este asunto.
Víctor Alexandre, escriptor, periodista, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
Què tal? Com t'hi trobes? Els estudis Ramon Bernils de Cugat.cat.
Molt a gust, retrobant-te tu, perquè feia unes setmanes que no ens veiem.
Així és, i ens retrobem parlant de robatoris. Grans robatoris, no petits, sinó grans, al món del cinema, al món de la gran pantalla.
Sí, els grans atracaments, podríem dir, oi?
Ha donat molt joc, això, al cinema. Sí. Són moltes les pel·lícules, em sembla, que han girat entorn als robatoris d'un banc, de joies, també és un clàssic, els robatoris de joies. A quina pel·lícula pertany exactament el fragment que ara escoltàvem? Primer d'uns quants que escoltarem avui?
Sí, aquesta pel·lícula que escoltàvem era el robatori del Banc d'Anglaterra. Robatori al Banc d'Anglaterra era el títol. És una pel·lícula de l'any 60 de John Guillermin i una de les primeres interpretacions de Peter O'Toole. Era un film en blanc i negre que gira entorn d'uns membres de l'IRA que necessitaven fons, diners, per la causa irlandesa i van decidir, robar el Banc d'Anglaterra. De tota manera, un títol portentós del gènere de robatoris és Atracament perfecte, de l'any 56, de Stanley Kubrick, amb Sterling Hayden. Aquí era un grup d'homes que planegen robar la caixa d'un hipòdrom el dia en què es disputa un gran premi. I jo diria que qui no hagi vist aquesta pel·lícula, que corri ara mateix al videoclub més proper per veure-la, que segui al sofà, que gaudeixi, que pensi que Kubrick, quan la va fer tenia 26 anys i que va fer quan la va rodar i va fer una autèntica obra mestra, Atracament perfecte.
Recordad, no se permite que este dinero se acumule en ningún lugar cerca de la pista, excepto el necesario para dar cambios y el sueldo de los empleados. El resto lo llevan a la oficina. Y de todo ese dinero, solo unos pocos miles de dólares se guardan en la caja fuerte para cualquier emergencia. Lo demás está dispuesto para ser trasladado en un coche blindado. El coche llega a las 5 en punto. Aparca justo enfrente de la entrada principal del club. Dos hombres se quedan en él. Uno al volante, el otro con una ametralladora en la torreta. Los demás van a la oficina por el dinero. Irán armados, como también los detectives que los protegen en el camino del coche a la oficina. Claro, no hay que dar el golpe nada más llegar el coche blindado. Eso ni pensarlo.
The Killing, atracament perfecte, doblat al català, em sembla que aquí...
L'espanyol.
El títol. Atracament perfecte,
sí.
Català.
Sí, es va passar per TV3, per això té títol en català. Sí.
Tercer llargmetratge de Stanley Kubrick.
Sí.
Aquesta és de les teves preferides, Víctor.
Sí, no, és la meva preferida de totes les pel·lícules de robatoris. És una pel·lícula, ja he dit abans, és esplèndida, exquisida. Sembla fet amb un tiralínies. És un film sobre l'ambició humana i sobre el paper que juga l'atzar a les nostres vides. Té un final totalment inesperat. Un títol molt menor, però força digne, és Atraco a les 3, de l'any 62, de José María Forqué. És un film espanyol amb un repartiment formidable. José Luis López Vázquez, el català Cassen, Manuel Alexandre, Agustín González, Alfredo Landa, Gracita Morales i Rafael Aparicio.
Ahora le toca a usted, señor Castrillo.
No, yo no quiero nada.
¿Alguna chuchería?
Yo nada, yo me voy a mi casa. Bueno. Os habéis vuelto locos, parece mentira.
Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera?
Negocio. Esto es un robo como la copa a un pino.
Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante.
Ahí.
¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco?
¿Eh? ¿Los clientes? No.
Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran.
Y lo contarán en las pérdidas que declaran.
Y lo cobrarán al seguro.
Y no lo pagarán a Hacienda.
Aún van a salir ganando dinero.
¿Lo has entendido?
Atraco a les 3. Pel que comentaves, imagino que ara entres en més detall, aquest Atraco a les 3 no té res a veure amb allò que abans se'n deia una espanyolada.
No, era una pel·lícula dolenta, d'aquestes que es feien sempre com a complement de la pel·lícula americana en color als cinemes de doble sessió, de programa doble. Atraco a les 3 és una història situada en els anys de la postguerra espanyola, parla de la crisi econòmica i també ideològica d'aquells anys, i té uns diàlegs molt intel·ligents i unes situacions doncs, divertidíssimes i d'un realisme, jo diria, extraordinari, molt gran. Però bé, ara fem un canvi i trobem un Hitchcock. Es tracta d'un film de l'any 55 sobre un elegant exlladre de joies que viu retirat a la Riviera Francesa, envoltat de luxes, i que la policia sospita que ha tornat a actuar perquè de cop i volta sovintegen uns robatoris que tenen el seu segell, el segell d'aquest exlladre. Els protagonistes són uns esplèndids, esplendidíssims Cary Grant i Grace Kelly, i la pel·lícula es diu Atrapa a un ladrón.
Voy a hacerte una oferta que te divertirá.
Ahora no me divertiría nada.
Tráeme una invitación para la fiesta de los Sanford. Iré contigo.
Es un baile de trajes. No puedes ir sin disfraz.
¿Qué llevarás tú?
Un traje Luis XV. Mamá y yo lo compramos en París.
Te llamaré dentro de 2 o 3 días. Probablemente te preguntarás por qué quiero ir.
Lo imagino.
Supuse que te gustaría ver a un auténtico ladrón de joyas en acción.
Será peligroso.
Para los turistas, ¿no?
Bé, davant d'una noia sempre està bé impressionar.
Sí, sí. Home, era un seductor, a més aquest exlladre, I la senyora també estava de molt bon veure. Aquesta pel·lícula va guanyar només un sol Òscar, curiosament, el de fotografia, a Robert Burks, i va tenir 2 nominacions, això sí, a millor direcció artística i millor vestuari, però res més. Es dona el cas que durant el rodatge Grace Kelly, que era la senyora doblada que ara escoltàvem, va conèixer Reniero de Mónaco i se'n va enamorar. I no només se'n va enamorar, sinó que a més s'hi va casar i va abandonar el cinema. Va deixar el cinema ja per sempre.
Això per amor, eh?
Per amor, sí. I per suposo...
Sí, per amor es fan moltes bogeries.
Sí, també, i per disciplina de princesa. Suposo que hi ha una princesa que fa pel·lícules, no? Mm-hmm.
Per cert, Atrapa un ladrón, un sol Òscar,
sí,
per la fotografia.
Només això, eh?
Personalment...
Home, era una pel·lícula...
N'hi haguéssim donat més.
Era una pel·lícula molt bona. És que era un Hitchcock. Hitchcock, pel·lícules dolentes no feia mai. Podia ser una cosa irregular, algunes millors que altres, per descomptat, però això passa en tots els autors. Però pel·lícules dolentes no en feia mai, eh? Un altre film sobre lladres és El último refugio, de Raoul Walsh. Aquest és de l'any 41, amb Humphrey Bogart i l'Aida Lupino. És una d'aquelles històries que ja es veu de seguida que no pot acabar bé, només que comença, perquè és un lladre que surt de la presó després d'haver d'una colla d'anys estat allà tancat.
Això també ha estat un clàssic constant, eh?
Sí, sí.
En les americanades.
Sí, sí.
Primera escena, el lladre, el que hagi estat, sortint de la presó,
sí.
I a partir d'aquí tornem-hi.
Sí, vol deixar l'ofici, oi? Perquè diu que ja s'ha regenerat, però...
O ens passem a policies.
Sí, també. Però clar, a vegades dius, home... abans de retirar-me, de jubilar-me en aquest cas, oi, m'agradaria fer un robatori que ja m'assegurés doncs, això, la jubilació per sempre, i vol fer un últim robatori. I clar, aquestes coses difícilment acaben sortint bé. El film té escenes d'una intensitat dramàtica molt gran i fa un magnífic retrat psicològic dels personatges. Es diu El último refugio.
No habrás perdido facultades, ¿verdad? ¿Dónde está Big Mac? Se fue a California, ahora soy yo quien manda.
¿Y quién eres tú?
Me llamo Kramer, Jack Kramer.
Un polizonte, ¿no?
Lo era, pero dimití.
Lo hubiera jurado.
Tranquilo, no tienes por qué preocuparte.
¿Desde cuándo Big Mac trabaja con expolizontes?
Ya te he dicho que no te preocupes. Bien, Mac quiere que salgas hacia California enseguida. El coche que hay abajo es tuyo. Toma las llaves. Aquí tienes la ruta y algo de pasta. Cuanto antes te vayas, mejor.
¿Cuál es el plan?
Supongo que nunca has oído hablar de Tropic Springs. Bueno, es un centro turístico. Lo llaman el pueblo más rico del mundo. Hay allí un hotel para millonarios y tú vas a asaltarlo.
¿Yo, polizonte?
Las cosas claras, Roy. Max se ha gastado una fortuna en tu libertad. Ahora vas a trabajar para él.
Mira, potser no havíem sentit a parlar de Tropic Springs, però de Big Mac,
a
dia d'avui ja ens sona, ja ens sona més.
Sí, a una cadena de menjars.
Sí, exacte. No ho vinculem al cinema.
Sí.
En aquest cas, pel·lícula de l'any 41.
Sí.
Que què suposa? És important per Humphrey Bogart, aquesta pel·lícula, la seva filmografia?
Moltíssim, moltíssim, perquè és la pel·lícula que va ser determinant en la seva carrera, perquè va donar forma al paper d'antiheroi romàntic que el va consagrar. Curiosament, el paper que li va arribar, aquest paper li va arribar per atzar. L'actor inicialment escollit era Joe Raft, que sempre feia de gàngster, i que el va rebutjar perquè a ell no li agradava el final del personatge. Després, doncs, ara acomiadarem, si et sembla, l'espai d'avui, escoltant la cançó de la pel·lícula El cas de Thomas Crown, de l'any 1968. No fa gaire se'n va fer una nova versió amb el Pierce Brosnan, però era bastant dolentota. I la primera la protagonitzaven Steve McQueen i Faye Dunaway, i la cançó, composta per Michel Legrand, va guanyar un Oscar. I es deia The Windmills of Your Mind, és a dir, Els molins de la teva ment.
Víctor, fins la setmana que ve.
Exactament.
Més contingut, sí, més senyor. Cinema. Sí, no senyor. Sé si amb alguna idea hi ha al cap.
En Brigitte Bardot, que ha fet 80 anys aquest any.
Doncs d'aniversari, la setmana que ve.
Els molins de la teva ment, del cas de Thomas Crown.
Acabem, exacte, amb el cas de Thomas Crown. Fins la setmana que ve, Víctor.
A reveure. Never ending or beginning on an ever spinning reel as the images unwind. Like the circles that you find in the windmills of your mind.